Bé, doncs, molt bona tarda. Us voldria donar les gràcies per haver vingut avui, que és l'últim dia de classe. I, com podeu veure, l'ambient és com ja de, com del mes d'agost. Una certa pau i una certa... se senten els ocells. I és un espai interessant per nosaltres, que estem acostumats a sempre veure els claustres plens d'estudiants. Bé, doncs, a mi em fa molta il·lusió que dintre de les activitats que fem dels 25 anys de la Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis, que vam celebrar ja fa 15 dies el seu 25 aniversari, jo havia pensat de fer aquesta taula rodona amb el Michel Altaió i amb en Pere Jaume a partir d'un títol que es deia del textualisme dels anys 70 a l'inici de la postmodernitat en els primers anys 80 a Catalunya. És un títol molt llarg, però és una excusa, en el fons, per presentar aquest llibre. Aquest llibre de Michel Altaió, que es diu El somni de la subversió, Memòries d'un traficant d'idees, que el que fa és precisament això, traçar aquest mapa, un mapa de persones, un mapa d'activitats, un mapa d'idees, un mapa de construcció d'un país, de construcció d'una nova manera d'entendre l'obra d'art, és a dir, tot allò que fonamenta l'art dels anys 70, que precisament nosaltres som testimonis, no tan sols testimonis, sinó pròpiament activistes, no? Actors, artistes i activistes. Per tant, havia de ser una conferència molt vinculada en aquest espai, jo passaré unes quantes diapositives, però a mi m'agradaria que fos també un homenatge a Vicenç Altaió, que segurament coneixereu. És un amic meu de fa molts anys i és un dels personatges. Ell es diu traficant d'idees, que el que vol dir que és un gran promotor, un gran pensador de l'obra d'art, d'un espai activista. És la persona que conec que més desenvolupa una activitat de difusió, a més, de recolzament, d'entendre no tan sols l'art del passat, que està aquí també reflectit, sinó també l'art del futur, de l'art que vindrà. És a dir, és una persona fonamental en l'espai de la cultura catalana i que precisament posa de manifest en aquest llibre tot aquest recorregut de transformació a partir de l'obra d'art. I en Pere Jaume, evidentment, el coneixereu també, perquè és un dels no sé, no m'agrada la paraula artista, però bueno, ja sabeu que és un artista, un pintor, un performer, un poeta, un escriptor, que de fet és una mica també el que és el Vicenç. El Vicenç també és poeta, és escriptor, és crític d'art, traductor, va fer d'actor en la pel·lícula Història de la meva mort d'en Serra. És a dir, com podeu veure, hi ha aquesta multiplicitat d'espais que marquen molt aquesta, podríem dir, generació, crec que es pot parlar de generació, que actualment doncs, està donant també, està servint de model per a molts nois i noies joves que comencen en el camí de l'art. Bé, doncs en Pere Jaume, evidentment, és poeta, ja ho he dit, és una de les persones més interessants també per la voluntat d'unir cultura, natura, per la possibilitat de trastocar el món perquè el puguem veure des d'un punt de vista originari. És a dir, és un tipus de creació absolutament vinculat amb una terra natal, que no és, vol dir, la terra que has nascut, sinó una terra de sentit, i que també ens entronca amb una tradició de les avantguardes catalanes. Les avantguardes de Catalunya, sobretot en Foix, en Miró, en Brossa, en el cas del Vicenç, la primera part del llibre doncs, parla de Vinyoli, parla de Palau i Fabra, parla de Carles Lacmor, és a dir, hi ha tota una, tota una vinculació amb el que amb la generacions de la d'abans de la Guerra Civil i que tot això ho portem clavat profundament en el cor, és a dir, és una manera de mirar, és una manera de veure que la compartim profundament. Bé, jo vull aprofitar, perquè la Pere Jaume no hi podrà ser i després que farem la presentació, voldria aprofitar doncs, que poguéssim parlar tant en Pere Jaume, sobretot, en el sentit després del Vicenç o el Vicenç en Pere Jaume, perquè jo crec que us farà més il·lusió escoltar-los amb ells, que no en a mi, que ja em coneixeu, i espero que em coneixeu, després de tants anys. Els hi passo la paraula. Vicenç, si vols explicar... Sí.
Sí. A veure, el primer que he de dir és que per un punt de vista... Perdó. Està ara? Sí? Perdoneu. Bé, gràcies per les teves paraules i vosaltres per acompanyar-nos. El primer que voldria dir és que per una qüestió d'edat, senzillament, crec que em tocava de mirar de traslladar aquella experiència nostra a les generacions futures i que quedés com una llavor. Si fa 50 anys m'haguessin demanat que si escriuria o no escriuria un llibre de memòries amb el totum revolutum que hem viscut, podeu estar segurs que us hagués respost que no. Per tant, aquest és un llibre que neix d'alguna manera com a situació d'una emergència i amb l'ànim de retornar en aquells que quan nosaltres teníem, en fi, 17 anys i 18, es van enllaçar i ens van donar, en fi, una presència a dintre de l'espai cultural. En el meu cas he de dir, de bona entrada, que jo venia dels morts. L'eficàcia del franquisme i la dictadura queda demostrada perquè havíem tingut tot l'ensenyament en castellà, una cosa absolutament impensable en una Europa dels anys 70, i vam entrar a la universitat i de cop sobtat vaig descobrir en allà que hi havia un sistema literari propi identificat en aquest cas per una llengua. Nosaltres això no ho sabíem, havíem tingut, com he dit, tot l'ensenyament, a casa parlàvem naturalment en català, hi havia un ús rural i industrial que ja ho tolerava, però no hi havia l'adquisició d'un coneixement cultural. Tant és així que quan vaig sortir del primer dia de classes vaig anar a veure el meu avi matern i li vaig dir, avi, tu que m'has donat el nom, acabo de saber, Vicenç, no? Acabo de saber que els llibres en català havien estat prohibits i destruïts. I ell m'agafa, em puja a dalt de l'escala i darrere el dipòsit d'aigües treu una caixa de fusta. La vam obrir amb escarpa i martell i en allà va aparèixer una cinquantena de llibres, entre els quals Federico García Lorca, diccionaris en català antics, molta novel·la russa. I aquests llibres em va explicar que procedien del servei de biblioteques del front, imagineu fer la guerra i llegir, i anar a llegir, i que de retorn i de pas cap a l'exili, a canvi de les patates que els hi devien donar, doncs van deixar aquest dipòsit de llibres dient nosaltres d'això ja no en farem res, que tingui continuïtat. Clar, si pensem que això passa l'any 71 i la dictadura havia estat el 39, doncs és un moment naixent per tota una generació que entrem a la universitat i anem a fer filologia hispànica i tenim la sort de poder fer també filologia catalana i nosaltres no sabíem ni que els plurals en català eren amb ES. Sí, vam fer una universitat aprenent la gramàtica de la nostra llengua. Clar, això ja et lliga, I després vaig anar tot seguit a veure l'avi patern, que aquest havia estat vinculat amb el catolicisme tradicionalista, per tant, des de tota una altra òptica, i també va fer el mateix, em va portar a darrere d'un dipòsit d'aigua, allà va treure una caixa de cartró, que volia dir que els llibres s'anaven movent i tenia por i ho dissimulava, i hi havia tota la biblioteca d'un anarquista que havia tingut una participació molt alta a els processos de cooperativa a tota la zona del Vallès, i aquest, com a tal, els llibres que tenia giraven al voltant del superjo. Per tant, hi havia Napoleó, hi havia Wagner, hi havia Nietzsche, aquest tipus i naturalment hi havia Trotsky, amb la revolució. En canvi, quan l'endemà a la facultat, el professor, el doctor Joaquim Moles, em dona a triar per fer un treball 5 poetes, no? Carla Riba, Josep Carner, l'altre devia ser l'Espriu, ho explico en el llibre, no ho recordo, i jo vaig triar, per principi, el nom que era més rar i més obscur, segurament per una tendència en aquell moment natural, que era el poeta J.B. Foix. I tot seguit em vaig presentar a Sarrià, al carrer Setantí, vaig trucar a la porta a quarts de quatre, en aquella època no demanaves permís a ningú, anaves a les cases, normalment la porta era oberta, i el Foix li dic, perdoni que el molesti a aquesta hora, i ell de seguida va correspondre i va dir, passeu, passeu, tractant-nos de vos, ni de tu ni de vostè, passeu, passeu, que dels meus ja no en queda cap, ara us toca a vos. De manera que, com podeu veure, amb això, amb aquesta petita metàfora, el que faig és explicar-vos que la nostra generació és una generació que fa l'enllaç com una llavor i que ha d'anar a buscar la substància, l'aigua, molt enllà. Primer, amb tota aquella gent que venien d'exili, que amb exili interior o amb exili exterior, com l'Agustí Bartra, o fins i tot alguns més menys tinguts, com podien ser en aquell moment Palau Fabra o el mateix Joan Vinyoli, que l'un estava adscrit, era poc estimat, i l'altre, el cas de Vinyoli, estava adscrit a dintre del postsimbolisme. Doncs bé, ens vam d'alguna manera enllaçar, i això va permetre, primer, que tinguessin com a generació una veu pròpia i que aquesta veu estigués absolutament vinculada amb una tradició que era una tradició oberta, perquè no només ens vinculàvem amb el que era la gent de l'avantguarda, que és molt significatiu, nosaltres vam substituir pel moment el realisme social, el vam substituir per l'estil transgressor i experimental. Això vol dir que en lloc de l'hermètic Espriu, en tota la seva consideració, i l'irònic Pere Quart, els que et giràvem i vam posar a dalt del taulell en Enfoix i en Brossa. Però, i aquí és molt important, la gent de tendència conservadora, fins i tot en l'àmbit estètic de la literatura, té molta més dificultat d'assumir els processos d'investigació i d'avantguarda que no al revés. És a dir, la gent d'avantguarda podem arribar a fer una lectura oberta. I des d'aquest punt de vista és molt significatiu el Pere Jaume, del que després en parlarem, perquè amb el temps jo he fet l'esforç de buscar una prosa catalana que fos la síntesi d'en Foix per entendre'ns, els catalans de 1918, però que també hi hagués la de Josep Pla, que era un realista impressionista, oi? Per anar a parar amb una prosa de realisme concret, que és la d'aquest llibre, que, com he dit, no hagués practicat aquest estil, sinó m'hagués vingut donat com un oferiment cara a les noves generacions. No és un llibre escrit per la nostra, sinó perquè perduri amb els nous. Primera part. Molt bé.
Aquí tenia unes imatges. Aquí tenia unes imatges que en Vicenç no ha vist, que aquí i en Foix, aquí en Vicenç, és a dir, aquesta voluntat de prendre aquest relleu. Entre els de 15, que és una revista que el Vicenç del Talló des de l'Autònoma va crear. És a dir, tot això s'explica en aquest llibre. O els poetes Palau i Fabra, en aquí un festival que va, també va organitzar en Vicenç a l'Autònoma, que nosaltres també vam estudiar, aquí en Palau i Fabra. I després en Vinyoli, que també és una part important d'aquesta primera part, i en Viladot i en l'Agustí Bartra, d'alguna manera, no? Que és com fer una... Vaja, aquí veiem tota la...
Perdó, aquí... en el llibre aquest està escrit a partir... Perdó, aquest llibre està escrit, Pepa, a partir de la vocació. És a dir, no és un llibre acadèmic amb notes, per bé que té el rigor històric. Llavors, la vocació de cadascú, com ha explicat molt bé en Xavier Pla des del primer assaig que presenta sobre Josep Pla, no? Què és la veritat, no? I què és la ficció. I bé, diríem que avui s'ha donat un gran pes en aquest element ficcional de la veritat, però jo aquí he de dir que faig un esforç per intentar que, malgrat que hi hagi una construcció que és bàsicament literària, que tot el que dic sigui veritat. I gràcies a haver, diguem-ne, estat editor, he vigilat que totes les notes que no apareixen hagin estat verificades i consultades. Però com que es tractava de que el lector pogués quedar enganxat, perquè és també, per passar-se un bé, és un exercici literari sense el qual això seria història, no? Per tal que tot sigui versemblant i sigui creatiu, hi ha alguns d'aquests documents que habitualment en l'àmbit acadèmic es posa com una nota o en l'apèndix, jo els incorporo a dintre i el que sí hi ha és la ficció literària, que no vol dir la veritat, sinó la ficció literària. Això vol dir, posem per cas, que si surt una ressenya d'un llibre de, doncs, del Jaume Pont dedicat en el llibre sobre el Via Sanatos, jo aquesta pàgina la puc convertir en un diàleg de bar. Va? És a dir, que les paraules i la reflexió, però em semblava molt millor explicar el textualisme amb una conversa entre dos en un bar, que era com parlàvem de semiologia, de la Julià Cristeva, del deconstructivisme, és més eficaç que no fer-ho d'una altra manera.
Està això? Sí. Bé, no, esclar, per recollir coses que heu dit, això de la cultura, som tots traginers, no? Portem una herència a sobre. És que no és que transmetem una herència, és que l'herència som nosaltres. És impossible redactar el testament. No serem mai capaços, perquè formem part de l'operació. I això tant els d'aquí a la taula com els que estan sentats aquí, com qualsevol individu. Aquest és el miracle de la cosa. Oi? Que la cultura no és una mena de cosa que podem mirar com una cosa exterior a nosaltres. No hi ha manera. Estem tan imbricats que som alhora el testimoni, l'herència i el testament, tot barrejat. Per la cosa aquesta de la llengua que deia en Vicenç, i els meus a casa no hi havia un llibre, no, era gent de pagès i no tenia cap llibre, però sí que hi havia aquesta cosa d'una llengua que tenia un espai físic on viure, que ara això també ha desaparegut. Era una llengua que tenia una terra on tu anaves a aquest país a pagès i sabies que et trobaries algú que et parlaria en català. I avui en dia això ja no és així. Aquesta és la pèrdua de la terra. És el canvi més bèstia que tinc a la llengua. També la complexitat que és en tots els àmbits. Jo l'altre dia vaig anar a Lleida, hi havia un tren que anava a Balaguer i posava, eren 4 vagons, i hi havia dues campanyes de la Generalitat. Una hi posava la teva, alguna cosa així com la teva llengua, la teva veu, una cosa així, amb unes lletres grans en el vagó, la teva llengua, la teva veu. I una altra posava tren del silenci, que són dues campanyes diferents. Però esclar, ostres, quina mena de cacau. I se'n van al tren, amb un dels vagonets, tren del silenci, la teva llengua, la teva veu. I, ostres, clar, és com molt revelador. Pel que Pel que fa al llibre, hi ha, esclar, la transparència del temps és un camp. Sembrem en la terbolesa del temps. Vivim en aquesta espessor del temps. La transparència és una pura ficció, un desig que tenim de que el temps sigui transparent, però no ho és gens. Arriba un moment que entre el que costa determinar quines sensacions corresponen a la teva edat i quines a l'edat del món. Hi ha un punt que ja no pots distingir una cosa de l'altra. La transparència no és mai assolible. Tampoc no és tot assolible l'ideal d'una biografia guanyada per l'espai, que és poder el que a mi m'agradaria aconseguir, però desevitar el teu nom, toponimitzar-lo, convertir-lo en un topònim. Et sembla que quan ho fas et tens un sobrepès de sobre, però acabes trobant trossos de tot arreu, per tant, tornes a ser allà mateix. Hi ha tota aquesta, podem dir, parlar a vegades d'això de guardar fora, i és aquesta voluntat justament de pensar que la memòria és guardar dintre i oblidar és guardar fora, oi? Però confiar que el que es guarda fora no es perd, i em sembla que és així, no es perd res, tant si ho guardes com si... Tot això de cara a tot aquest mecanisme universitari d'intentar construir una cultura, preservar-la, que sigui visitable al cap dels segles, i crec que tampoc en tot això, em sembla que biològicament es conserven les coses per naturalesa. Benvingut aquest esforç de mantenir les coses, però hi ha d'haver la confiança que les coses perduren encara que les deixem anar. Hi ha una vida superior a aquest esforç muscular, aquesta musculatura per preservar la cultura. Llavors, tot això, esclar, quan llegia el teu llibre, pensava que hi és un camp de tensions continu entre aquestes dues coses, entre la generositat i la subjectivitat, entre reconèixer el col·lectiu en el propi o el propi en el col·lectiu, oi? Entre donar cos o prendre cos, oi? Entre la sintaxi i el subjecte agent, entre la identitat grupal i la personal. Em sembla que quan surts de París parles que tens ganes de fer un dietari que es digui biografia despersonalitzada. Oi? Llavors vas sortint de vegades això que dius, parles biografia col·lectiva, parles l'artista col·lectiu, oi? Fas moltes referències a aquest tipus de gest, no? Però hi ha l'aparició d'un personatge tremendo. No? D'una banda t'escampes, però va sortint un subjecte aquí cada vegada més dret i més estès. Llavors, aquí hi ha un contrast continu a tot el llibre, que és el que li dona l'atenció, li dona la força. Aquests estranys creadors de biografia que som, ens agradi o no, tampoc controlem això. La biografia ens apareix a la vida. I és una cosa que ens hauríem de demanar permís quan ets un nano. Vols tenir biografia o no? Jo podria dir que no, però te la trobes i la fas sense voler. I trobo que llegint això n'era molt conscient d'aquest tipus de plantejaments. I tornem a estar en el tema aquest del principi, la transparència i l'opacitat. Abans parlaves de Novarina, hi ha un moment que Novarina diu, em sembla que parlant d'una cosa de Silesius, que diu, en allò més íntim de mi, allà si busco el més subjectiu, el centre, si tanco els ulls, m'ensorro en mi mateix i busco la font, el que sigui, on neix tot, diu, hi ha una bretxa. Diu, la bretxa, hi ha un aire glaçat. Que vol dir que és l'exterioritat màxima, hi ha els Alps, el cor d'un mateix, no hi ha aquest espai càlid que t'acull el jo aquest, no, hi ha el més remot i és bonic això. I aquest llibre, aquest tipus d'atenció és el que jo he vist tot el llibre. Llavors, això és un tema. I un altre tema és que, bueno, hi ha una prosa molt feliç, hi ha una prosa molt bonica, sobretot en determinats trams. Jo crec que hi ha moments que s'observa la voluntat de voler portar molta gent en el llibre i llavors jo a més a més pels noms soc un desastre i molts me'n recordo, no sé qui són, i passava una mica més de pressa. Però entenc la teva facultat de ser generós amb tothom. Però en canvi quan parles més tu, per exemple quan parles de El de l'Emili és molt bonic, quan dius allò de, que estàs defensant i dius, de, quin defens? On està l'enemic? Diu, l'enemic és l'exèrcit, és interior. I allò ens va, fa molt bonic això quan et tallen la mà i vas... Ah, sempre faig el mateix, jo. Això de la biografia, m'amago la biografia, i llavors... Doncs... no, que deia que parlava de moments del llibre que m'interessen, llavors que és el moment de l'Emili, que parla de que ell està fent guàrdies, oi? I està, i pensa, de que, tot aquest exèrcit, a què defensa, a qui defensa, de qui es protegeix, oi? I diu que l'enemic és interior, que és el mateix exèrcit, l'enemic. I això es correspon d'una manera molt hàbil al final de tot d'aquest capítol, que és, té un accident i se li tallen la mà i va a l'hospital, i allà veu que la seva cartutxera, on es guarden les bales, està plena de grumolls de sang. Per tant, les bales que no han disparat és la seva pròpia sang, eh? Torna a ser el mateix joc. Hi ha coses, aquestes coses molt boniques. O algunes coses molt interessants de com fas anar el temps. Per exemple, quan trobes John Cage a Roma, fas una descripció amb John Cage, llavors s'apareix John Cage a Barcelona i el tornes a portar a Roma. És bonic, això, fas coses molt maques. O quan el viatge a Gènova, a Roma, tot aquest tros és molt interessant. Sobretot perquè talles molts plantejaments que fas o explicacions més o menys anecdòtiques o no, el que sigui, i al moment que la saps tallar molt bé per no fer-te feixuc, que les talles així a la valenta. Llavors fas un salt i els salts són les connexions bones. Les coses es connecten per salt sempre. Quan intentes ser narratiu, les coses es dilaten i sembla una mel engafitosa. El tall vibrant és el salt. I tu el fas molt bé. Com més saltes, millor va la cosa. I no ho sé, això és el que jo he vist llegint això.
Podria continuar un moment?
Sí, tant. Ah, ostres.
De costar més. Ara, així.
Vinga.
A la boca.
Ara em sentiu? Ara sí, no? No, jo... que... bueno, gràcies, així. Abans de passar una mica a explicar més l'art de temps en el qual aquest llibre circula, m'agradaria fer una suggerència, perquè realment aquest llibre sí que fa reflexionar sobre el record, sobre el temps. Més si ets partícip, perquè en aquest llibre d'alguna manera ens reconeixem des d'un punt de vista temporal, entre cometes, i de la manera en què descriu tot els moments i tots els seus records, a mi em va recordar molt el que deia Pavese, que deia no recordem dies, recordem moments. És a dir, no és el que deia Pere Jaume, que no és un espai, diguéssim, temporal, sinó són aquests moments que potser són els més narratius, perquè jo crec que el Vicenç, que té una biblioteca meravellosa i ho guarda tot, ha pogut agafar, perquè hi ha coses que no me'n que ell parla i que érem tots tres i que no me'n recordo. I en canvi ell tenia totes les llibretes perquè sempre anava apuntant-ho tot i on havíem anat a dinar, on havíem anat a sopar. Aleshores li fa l'ajuda a vestir tot un discurs, podríem dir, històric, perquè en el fons hi ha una vessant d'història de l'art contemporani català. Però quan diu Pavese que el que recordem són moments, quan recorden els moments és quan surt l'espai literari. Quan parla de la seva família, quan era petita, quan anava a l'escola intern, que nosaltres també ho podem reconèixer des d'un punt de vista generacional, però de la manera que, com descriu aquests moments, doncs és potser l'essència, no?, d'aquesta biografia entre cometes. Potser no és una biografia, potser és un recull d'instants, o com deia Proust, que també ho trobo molt interessant, diu, no estaven a faltar els llocs, sinó els temps. És a dir, recordem els llocs pels temps que han viscut. No són els llocs en si. I aleshores, també hi ha una reflexió sobre la biografia, sobre la memòria, però en aquest llibre s'ha trebat. És a dir, hi ha una part històrica, com va fer també en el radar americà, amb la voluntat de deixar escrita una història de l'art català que fa falta, que és molt important que hagi escrit aquest llibre perquè no està escrit, que es comença a escriure, potser a partir d'ara, però no està estudiat. Està estudiat com a exposicions, evidentment, i com a artistes que cites, però no com a moviment continu, no? com es va teixint aquestes coneixences, com s'influencien els uns amb els altres, com es van passant la memòria, no? Una memòria de l'art català. És a dir, i després hi ha la reflexió sobre què és la memòria, què estem escrivint, no? I aleshores només volia afegir que és molt important aquest espai de la memòria en aquest llibre i que jo li dono les gràcies d'haver-lo escrit. Bueno, això no és que sigui el final del que dic jo, però és per donar-li la veu en el Vicenç una altra vegada, perquè és un llibre que s'havia de fer. I, a més, des d'un punt de vista de la història, però també des d'un punt de vista de la literatura, no? d'aquests llamps, no? d'aquestes llums que surten de sobte en moments, el que diu Pavese, no? Són moments, no?, que recordem. Hi ha tota la...
Aquest reconeixement que tu fas, sí? Que fas en aquest cas en algú que ha passat 2 anys assegut en una taula, treballant 8 hores al dia i obsedit sense poder deixar-ho, sí? És el reconeixement que l'escriptor fa en aquest subjecte col·lectiu. En aquest sentit, s'allunya molt del que és la memòria, sigui psicològica, de l'experiència personal i també del relat. El que sí crec que hi ha aquí al darrere també, i això lliga amb les dues, amb algunes de les coses diverses que tu, Pere Jaume, has dit, i que crec que són molt significatives. L'una és el tema de l'humus i té a veure amb el naixement de la postmodernitat. Això és un canvi de cicle històric. L'altra, que també té a veure, és el tema de deshabitar el nom que ens pertany. Bé, m'aturaré un moment a les dues coses. Sobre l'humus. Quan el Tarot de 15, aquella primera revista que s'ha ensenyat, que tenim tot plegat 18 anys, hem d'escriure un manifest, encara no tenim construït elements d'oposició dialèctica per reinaugurar alguna cosa. Recordo una de les observacions de Foix, aviat, perquè la repetia diverses vegades i segur que l'havia repetit amb moltes altres persones i escenaris, era els francesos van crear el cubisme perquè el seu sentit de l'estètica i la bellesa i la raó els portava cap aquí. Deia, els italians han creat el futurisme perquè tenen un tant sobrepès de la tradició que havien de fer l'apologia d'un camp de ciment que ho tapés tot, no?, per poder respirar. De la mateixa manera que els alemanys, en la seva pregunta sobre la identitat ontològica, havien anat a parar cap a l'expressionisme. Llavors deia, i els catalans què? Sí? Què? Bé, els catalans què? Llavors, aquesta pregunta, jo me l'he continuat fent tota la vida i crec que la continuem fent, els creadors d'aquí, amb respostes diferents. I per això crec que n'hi ha alguns d'aquest moment germinatiu que ens hem posat aquesta pregunta en primer lloc. Va? Tant és així que, per exemple, ara estic mirant i escrivint el fragment del volum 2 i estic en l'any 88, el Pere Jaume fa una exposició al Museu de Toulouse i fa un text que precisament es titula Catalunya, sense cap mena de complexa. I en allà ell planteja una poètica que és a la vegada una política. Per tant, no hi ha una distinció, sí?, com habitualment es feia del que era literari o el que era polític per nosaltres. L'acció poètica i política és una mateixa cosa. Quan a la universitat, al començament, tenim 72 anys, ens plantegem de fer un manifest, cantem les absoltes del passat, però no posem un programa, sinó que cantem les sapsoltes del passat. Això vol dir que es crea d'alguna manera un humus, no? un enrunament a damunt del qual es tornaran a fertilitzar coses noves. Què es fertilitza amb aquestes inquietuds? Doncs bé, anant a la Galeria Joan Prats, crec que era una exposició d'Alfons Borrell, no voldria equivocar-me, el Brossa em diu has d'anar a conèixer un noi que té les mateixes inquietuds que tu. I em diu que vagi a veure el Pere Jaume i la Núria, i clar, nosaltres tenim una tendència cap al món urbà i en canvi el Pere Jaume tenia una tendència cap al món rural. Però tot i sent, diguem-ne, dues vessants d'una mateixa muntanya, hi ha unes reflexions i una poètica que, per lluny que sembli, estan molt més properes, al meu entendre, que el que sembla. Llavors, el Pere Jaume, que és convidat de seguida a fer una participació en una revista, que era l'Èxama, que feia a Sabadell, el Pere Jaume idea una bola nocturna. Val? Llavors, aquí què hi ha? Hi ha d'una banda un poema aerostàtic que s'agafa un globus que té imprès un poema. Avui els globus no es poden encendre, però s'inflava amb un gest de pintor, un gest d'aire, no? S'inflava el globus, el blau tenia el mateix color que la nit, i a l'encendre el globus amb l'alcohol les lletres es podien llegir i el poema es tenia a peu dret, no? S'aguantava. I llavors el Pere Jaume començava la lectura del sonet i quan estava en el segon quartet el globus s'enlaidava, desapareixia, per tant, de la correlació poema-lector depenia de les corrents d'aire, de les temperatures dels vents, és a dir, de l'escriptura que Joan Miró i Novalis parlen de l'escriptura universal, no? I feia el seu traçat i anava a parar amb un lector anònim o no anava a parar a ningú. Doncs bé, aquest gest, que així l'estic descrivint, és un gest totalment fundacional, al meu entendre, de la despresa del poema i de la despresa del jo líric. Llavors, entre això i algunes de les provatures d'escriptura que jo podia fer, doncs posem per cas quan vaig escriure el llibre de Via Sana, tot sobre l'elogi del suïcidi, no hi ha tanta distància, perquè no és que estigués escrivint un llibre sobre la mort voluntària, estava fent una reflexió sobre la vida i què hi havia d'inscrit dels elements de la mort a dintre de les literatures, i en allà s'hi trobaven tots. Bé, quan tu acabes un llibre d'aquest tipus, d'alguna manera t'esfereixes, perquè tu també hi ets, que és el que el Pere Jaume molt bé diu, que és aquesta tensió. No? És un llibre que procura que sigui memòria col·lectiva, transcrita a través de l'espinada personal, que sent col·lectiu hi ha reflexió poètica, lírica, política, etcètera, etcètera, i que pertanyent als altres, finalment a tu també t'afecta. I és el moment en el que tu també t'interrogues i tornes a l'origen i dius allò de què ens fan, ens fem, ens escrivim. I clar, això no hi ha una resposta, sinó que són capes múltiples que estan totes en una. I aquesta pregunta cadascú de nosaltres se les fa. És per principi d'atzar, sí? Que vaig a veure d'en Foix, és perquè està inscrit a la fatalitat, és perquè és a la natura, és per què. Llavors, que aquesta generació nostra, i vaig a parar cap a una altra banda, agafa els tres temps verbals. Avui vivim amb una acceleració del temps-espai, del que el Pere Jaume fa una anàlisi poètica i crític excepcional, però clar, vivim aquesta acceleració que no hi ha atura, que no hi ha el tempo, no hi ha la mirada, i no hi ha el buit que tant es predica des de la cultura a l'antípoda, que seria el zen, i tot el treball que els Tàpies i el Brossa mateix havien fet en aquest sentit, o el Miró, no cal dir-ho, no? Ja no hi ha aquest buit. Llavors, clar, donem aquí un gran pes en la potència històrica i nosaltres ho vivim com a lectors o com a escriptors o com a historiadors o com a artistes, ho vivim amb tensió. Si en el seu moment, quan vaig veure per primera vegada el Miquel Barceló, sí? Vaig a Mallorca amb en Pep Sala Vall d'Aude. I estem preparant una antologia de poesia catalana, que no cal dir, és el moment històric segurament més potent que hi ha hagut a la història de la cultura, de sempre, sí? Per la quantitat de veus, per la diversitat, però hi ha poetes a Mallorca, a València, a cada poble, tot plegat. És un moment d'una efervescència fabulosa. No? Clar, tot això, en aquell moment, era humus. Sí? És a dir, tot és individual, però és humus. I quan, preparant l'antologia, a l'Àngel Tarrón, poeta químic, li demanem què hauríem de poder veure, què ens recomanes de veure, diu, ara hi ha dos pintors a Mallorca, el Domènec Canet, que exposava galeries més comercials en pintura-pintura, i hi ha un noi, els quadres del qual es podreixen a casa dels col·leccionistes. La vam triar naturalment aquest. I vam entrar en el seu estudi i tot el terra era ple de paper de diari, gruixos de pintura, drippings, i d'una manera accidental, en el costat, hi havia elements de vida orgànica barrejats amb inorgànica i feia com una mena de pessebres. O aquell llibre, empastifat, que el Miró tant li va agradar al llistí telefònic, empastifat amb grumells de pintura. Abans que nosaltres, en la història, hi havia la generació conceptual amb exercicis lingüístics i sociolingüístics que nosaltres, com a filòlegs, trobàvem prims. I en abocaven cap a la mort de l'art. Llavors, clar, nosaltres renaixem i es retorna amb una llibertat total. No és que retornés cap a la pintura, és que la pintura torna a dialogar, sí? D'una manera fent entre la mort i la seva vida. Llavors, Barceló i Pere Jaume, que són tan distants, tenen una mateixa inquietud. I jo crec que aquest exercici de llibre ajuda a entendre que les diferències poden conformar una unitat d'història col·lectiva i és una història nacional.
Perdoneu, aquest llibre, que tot just estan sortint punts de reflexió, sí que és un llibre que existim al naixement de molts dels artistes d'aquest moment, del que és, després es dirà la postmodernitat, sí, sí. És a dir, que són els anys finals dels anys 70 i després dels anys 80. Aquí jo tinc unes quantes obres que va fer el Pere Jaume i mentre les posava pensava, però si és el mateix, si és el mateix esperit, si sembla fet ara. És a dir, això també és molt important, no? És a dir, com nosaltres en aquells moments ja estàvem a dintre d'un estat d'esperit, es podia dir així, com d'investigació, perquè tot això abans no es feia això de les accions, és el començament, les ulleres de busseig, no? Que té a veure amb la visió, no? Amb les ulleres tapades, llavors, i d'invertir, no? Com, per exemple, vaig una mica de pressa perquè haurem d'acabar aviat, però la pintura, no? El buscatge en un escenari obert que dona un fons mariluminós, és qüestió de trastocar, de posar el paisatge en un lloc inhabitual, sobretot perquè vegis d'una manera nova, no? Però són obres, per això, home, que pensava, però això és de l'any 80, on faran buscat, no? És a dir, això ho continuarem veient. Bueno, també hi ha el paper d'en Brossen aquí, que és molt important també com explica per tots, perquè el vam conèixer molt, sobretot en Pere Jaume. I després aquesta idea de la natura, que jo volia dir, afegir una cosa amb un parèntesi, i és que jo que m'he dedicat per la tasca de la història de l'art català, com l'avantguarda catalana és una avantguarda que s'agista en el món rural. És a dir, això és una cosa que no ha estat estudiat, la importància que té Bonroig, que té per Foix, quan ell diu, me'n vaig on els meus han plantat l'ullastre. O sigui, és la reivindicació d'un espai, o sigui, l'avantguarda va absolutament vinculada a un espai.
A l'ultralocal.
Exacte, l'ultralocal, i després hi ha la modernitat més absoluta.
I a l'universal.
Exacte. No, no, però,
som ultralocals,
per descomptat,
per ser universals.
Per descomptat.
Sí, sí.
Però va, la cosa local, que molta gent pensa que és una cosa... No, al contrari, és nodrir-se per les arrels i després anar a al lloc més experimental.
Sí.
I això és l'avantguarda que hem heredat nosaltres.
Sí.
Jo la veig molt amb en Pere Jaume, perquè ara m'han sortit les postals, no?
Sí.
La sèrie de postals que ell va fer en els anys 80, que ja treballava amb el paisatge, no? amb una manera de mirar. Bueno, vaig dir, el postaler, que són miralls, no? Sempre hi ha aquesta manera de reflectir la natura.
De juntar, en el seu moment, la paraula que ell feia servir, que tu feies servir, no? Que era... ajuntar dues realitats
exacte,
distants.
Exacte.
I això, clar, era una nova manera de llegir perquè no separava, sinó que unia dues realitats diferenciades.
Exacte.
Per exemple, en aquest cas, Pere Jaume és el primer que fa una lectura excepcional d'ajuntar Marià Manent, posem per cas, amb Foix. Sí? I clar, que normalment a l'estudi racionalista els separen dues vessants introbables.
Ambrosi sempre em deia, encara t'agrada Marià Manent.
Encara?
Deia, encara t'agrada Marià Manent.
Sí,
cada vegada que ens trobàvem també deia, i què fa la Maria del Blai Bonet? I amb això ventilava la Maria del Mar Bonet i en Blai Bonet. Saps, tenia aquestes... Era molt adolescent, Ambrosi, hi havia els bons i els dolents, i en els dolents hi havia 700 i de bons només hi havia 40 o 50. I això li permetia ser molt beligerant i cada que entrava deia, encara t'agrada, com si no ho pogués entendre. Encara t'agrada Marià Manent.
Perquè era la generació anterior.
És com el dia que vaig haver d'anar al Tàpies si li havia portat un llibre, que això no està en aquest, sinó que és posterior, i m'agafa pel coll de la camisa perquè hi havia un text dedicat al Brossa. I clar, i diu, però tu a favor de qui estàs?
Sí, sí.
I vaig dir, home, l'ha mat, el Pere ja ha matat, nosaltres estem pels dos.
Sí.
I aquest és un tret rellevant, perquè nosaltres vam intentar fer el pont entre els tres temps verbals, el passat, el present i el futur, i dues coses que havien quedat bifurcades, com per exemple la sobrepretesa valor positiu de l'abstracció enfront de la figuració, que quan el Pere Jaume arrencava era una cosa que xocava i que la línia de la crítica d'art que ens precedien ho trobaven com una cosa passatista, que era una paraula que es feia servir. I en canvi, clar, amb ell no era la recerca de la originalitat lingüística, era una originalitat de pensament, de fundament.
Estem en el moment de la postmodernitat, que tot són etiquetes que en el fons es posen per poder tenir un cert mapa.
Però ja hem de poder dir tornar, perquè és que si no, no ens entendrem.
Aquest és una mica més tard, però bueno, és aquesta idea del paisatge, del que deia, convertir-se en un
tipònim.
No? Aquí hi ha el nom de les muntanyes, però també hi ha Miró, ja juguem a Prevalamont. O bé, això és del 87, això surt... com a idea, no?, de l'entrostacament dels temps i de... o bé els marcs, això és una mica més tard, el 86, però bueno, lo de posar marc al mar, o bé la taulada, no? Bueno, suposo que coneixeu aquestes obres, el seu estudi que ens tenia fascinats a tots, l'estudi de Dones d'aigua, que la història la podeu llegir en el llibre del Vicenç, que és fascinant, com Pere Jaume troba aquesta casa en ple Montnegre. I després el viatge a París. Vaig una mica ràpid perquè d'aquí 10 minuts, un quart d'hora haurem de marxar. Aquí també es narra en el llibre un viatge que vam fer a París, tots quatre, vam avançar a la Sanaúja, que tenia un estudi, bueno, tenia dues chambres de bon, que es deia abans, i aleshores hi apareixen més personatges com és l'Antoine Laval, la revista Exama, que és una revista importantíssima també per aquest moment, que va del 78 al 87, 84. Aquest espai també neo... Com podeu veure, hi existeix de tot. Això és com una mena, com ho podríem dir, de postconstructivisme, però té a veure amb el viatge, té a veure amb la memòria, també.
Això té a veure, precisament, amb el tema de la despersonalització que comentaves. Bé, primer m'aturo un moment per dir, ara farà 50 anys a la Fundació Miró. Tots avui tenim la consciència que hi ha espais, infraestructures i tot plegat, però en aquell moment l'únic lloc que hi havia era la Fundació Miró, que es va inaugurar el 75, s'havia inaugurat, diguem-ne, amb la data històrica de del dia de la mort del Franco, no? Llavors, clar, la Miró era un lloc que estava posat a l'extraradi, estava posat a dalt de tot d'una muntanya, no hi havia servei públic que t'hi portés, i anar allà era com qui puja a dalt d'una ermita. I va ser fonamental, que això ho hem après, no? Que és la generositat amb la que un artista internacionalment reconegut, no? I humil, no industrial com Miró, en el moment que es fa la seva fundació, ell la deixa, no pas perquè sigui el seu museu, sinó perquè sigui a l'entrada, ho diu el museu, CH, Centre d'Estudis d'Art Contemporani, i que sigui doncs el lloc en el qual la poesia, la música, la dansa, la fotografia, etc. es trobin. Llavors, va ser Joan Brossa i Mestres Quadrenys, un poeta i un músic, els que em van demanar d'incorporar amb un primer equip que no es feia servir ni la paraula comissariat, això pels estudis avui de la gent, no?, que estudia i es forma com a comissariat d'art, no? Clar, allà hi ha dos historiadores d'art, la Rosa Caralt, al començament, i jo com a poeta, que ve d'aquesta tradició del mateix Brossa, o si voleu del Joan Perucho, que és el poeta germà de l'artista i que fan un viatge junts, no com hem vist ara en algunes circumstàncies que el comissari imposa, diguem-ne, l'obra dels altres com si fos ell l'artista i el creador, usurpant d'alguna manera el tema de la personalitat. Nosaltres buscàvem la despersonalització. Llavors, a darrere d'aquest espai 10, amb la idea del viatge, que s'obre precisament amb la festa del Pere Jaume, a darrere vindrà gent com la Pepa Balzac, l'Helena Balaguer, la Pilar Percedisses, el meu equivalent, que era el Carles Sagmor, diguem-ne, com a escriptor. És a dir, neix una nova generació d'escriptors, museòlegs, artistes, que pertanyen a una petita gran família. I això és molt bo de contrastar-ho cara als joves, no? Perquè, clar, quan nosaltres vam preparar amb tu el casino, l'exposició que es va fer a la Fundació Miró, clar, visitàvem els 25 estudis de gent jove que hi havia a Barcelona. 25. En canvi, avui, doncs, clar, estem parlant de 1.000. I darrere nostre, no?, hi va haver-hi tot aquest procés que vam reivindicar, que era el pas, i el llibre es veu molt clarament, el pas de la societat rural a la industrial, el que anomenem la societat del coneixement. I a on som. Però, clar, aquest ideal de la societat del coneixement, les anomenades indústries culturals, i això hi ha gent, Adorno i companyia, ja van advertir d'aquest gran risc de convertir-ho tot en comerç, no?, han acabat imposant un sistema prioritari, que és el del comerç, per damunt del coneixement. I tota la nostra joventut, com diria Foix, no?, tota la nostra joventut són esclaus de la societat del coneixement. S'integren en el món laboral tardanament i d'una manera molt apauperada. Doncs bé, el llibre també serveix per fer la reflexió sobre un model de cultura contraposat amb el cisma que es produeix quan la política usurpa l'espai de la cultura. Durant els anys 70 i 80 hi havia un ànim de fer una revolta literària i artística, una subversió de la realitat, i aquest era el nostre somni. I aquest llibre s'acaba quan a les 7 del matí em truquen des del gabinet del Pasqual Maragall perquè anem a treure una revista multilingüe des de Barcelona, de les Arts i les Cics, i un dels artistes s'ha posat la Mare de Déu amb el floquet de neu. I això, que és una cosa absolutament còmica, divertida i irrisòria, es converteix en un conflicte polític. I a partir d'aquest moment, sí, igual que s'anuncia, una difícil relació que crec que s'ha de corregir i és urgent que la corregim, no només entre l'ecologia, no? La natura i la cultura, sinó entre la cultura i la política.
De veritat. Bueno, aquí hi ha una mica els llibres que jo havia fet una tria de, perdoneu, d'imatges. El Pere Jaume Poeta, que s'intercala amb l'obra, perquè de fet la seva obra, allò que fa d'unir coses molt distants és el que fa la poesia també, és a dir, és molt interessant. Bueno, suposo que tots heu llegit a Pere Jaume i després doncs, bueno, altres publicacions per acabar amb Àrtics, que és com quan s'acaba el llibre, que és on després continuarà, no? Això estem en l'any 85. Jo voldria abans de marxar dir, bueno, donar les gràcies a en Vicenç i en Pere Jaume a aquesta hora que hem pogut estar parlant del llibre de Vicenç, El somni de la subversió, però també de poder expressar algun pensament que ens arriba encara d'aquest moment, no? Aquesta sensació que deia Pavese. Però jo voldria donar, encara que sigui, la paraula, si algú vol fer alguna pregunta, tenim 10 minuts, no, només perquè hem d'anar a presentar el llibre a la 22, de manera que... però voldria donar la paraula a vostès, a vosaltres, si algú vol preguntar alguna cosa, i si no, continuem una miqueta i ja deixarem per un altre moment. Mira, una pregunta.
Sí, jo us volia demanar. Sí, se sent? Per les imatges. Ara. Sí? Que bueno, no he llegit el llibre i no puc. Digues? Ah, que no he llegit el llibre i que m'agradarà molt llegir-lo, moltes gràcies. Però m'agradaria saber una mica quina relació teníeu vosaltres, la vostra generació, amb la cultura femenina, no? de catalana, perquè...
Bueno, m'agrada molt.
Era un món molt masculí, no?
No.
Que ja és el que tocava a l'època, suposo, però on eren, no?
M'agrada molt.
La relació amb les arrels de la cultura catalana femenina, no?
Sí. M'agrada molt la teva pregunta perquè és un dels temes que naturalment m'he plantejat i ens vam plantejar. De la mateixa manera que parlàvem de la mort del subjecte per treballar l'utratat i aplicar unes tècniques literàries al respecte, també nosaltres teníem una clara adhesió a l'emergència i la consciència de tot el que era el moviment feminista. No hi havia cap diferència entre aquest sector cultural, els quals políticament estaven propers amb un moviment de caràcter assembleari que es deia Nacionalistes d'Esquerra i que era la suma de minories emergents tant en la qüestió nacional, perquè d'independentistes n'hi havia molt pocs, és a dir, d'alliberament nacional, com també de revisió en el marxisme clàssic, érem absolutament heterodoxes, i de la mateixa manera ens plantejàvem el tema de la feminització del mascle, sí? Que és el que nosaltres som, de la mateixa manera que compartíem l'espai amb els moviments que en aquell moment estaven emergent. És el cas molt significatiu de la Teresa d'Arenys i de la Maria Mercè Marçal, per damunt de tots. I et posaré ara una anècdota, una facècia, però que crec que ajuda a entendre l'alta sensibilitat que hi havia, no políticament correcta, sobre el tema de la feminització del mascle, que en efecte era hegemònic. Sí? Tot i que a la universitat, per exemple, les classes d'art i lletres que jo anava, la majoria de l'alumnat era dones i eren molt pocs homes. No en l'espai públic en aquell moment. Quan érem a París, després del llibre que vaig escriure, que es deia Havia sanat o se la logia al suïcidi, que abans hem esmentat, em vaig fer la pregunta sobre la dona que hi ha en tu i que hi ha, naturalment, no en tu, sinó que hi ha en el llenguatge. I llavors vaig seguir pel carrer, com després hi han hagut altres pràctiques, fotogràfiques, semblants, seguia alguna persona femenina i escrivia el poema que creia que aquella persona podia escriure. Això ho feia perquè d'aquesta manera vaig crear com el que eren 7 capes d'una saga sobre la feminització. Llavors, el poema, quan tu el procures com un correlat objectiu, és molt més potent i quan és antologiable voluntàriament que no pas quan és teu, que forma part d'un conjunt. D'aquesta manera vam fer un llibre que es deia La dona és Mallarmé, la dona és Uclés. Uclés era un pintor que treballava tot el tema del gènere i la seva hibridesa iconogràficament. I La dona és Mallarmé venia perquè Mallarmé, que era àmpliament reconegut pels surrealistes com un poeta hermètic i joiell i que obre l'espai del llenguatge, ell es guanyava la vida escrivint amb noms i versos per una revista femenina del moment en la qual s'educava sobre el menjar, la roba interior, etc. Aquest llibre el vam acabar fent l'Uclés i jo, però a l'Uclés, tornant d'aquest viatge a París, ell estava treballant un llibre que havia de fer amb la Maria Mercè Marçal. I la Maria Mercè en aquell moment havia quedat embastat i tot el llibertinatge iconogràfic que fèiem servir amb ella li semblava impropi en el moment d'estat en què es trobava. I aquí venia la broma que ell em deia: tu has de fer-me, has de ser, ets la Maria Mercè Marçal de l'Uclés. Bé, això és únicament per retratar des de la perspectiva d'una època històrica que eren els anys 78 l'emergència sensacional d'un codi que no era un codi sinó que era una anàlisi i una metodologia política i, com deia, poètica.
Bueno, en el llibre jo podria afegir una cosa. Es parla de les pintores de la transvanguarda també, sí, de la Gemma Cint, sobretot de la Francesca Llopis, de la Cíndria Segura, de l'Esther Boix, la Fina Miralles, és a dir, ja que és un llibre de memòries, ells, en Vicenç parla sobretot dels seus amics, però sí que cita les dones. Sí, sí. I del paper de les dones també, però vull dir que amb exemples concrets. I, home, n'hauria pogut parlar més, sí, però d'alguna manera... És
no, perquè era un moment, com deia, que tot això estava a primera hora del dia. Quan nosaltres anàvem abans parlàvem amb la Pepa, de que a Milano, en concret, no, acabava de sortir un llibre sensacional que es deia L'altra meitat de l'avantguarda, de l'avantguarda. I era un llibre que després ha sigut canònic, però clar, el rebíem com els primers impactes. Bé, és així. El que tot això no estava codificat, sí? És a dir, ara hi ha més segmentació i fins i tot hi ha el que anomenem el políticament correcte, sí? En el qual nosaltres no érem políticament correctes ni llavors ni tampoc ara, amb tot el que això representa de risc.
Hi ha alguna altra pregunta? Gràcies, Assumpta, per la teva intervenció. I ara preguntaves això. La tradició de les poetesses catalanes, sí. Doncs, així com parles d'en Foix...
Però és que en aquell moment que ja llegíem tot, Ja ho he dit, nosaltres ho llegíem tot. Però clar, la presència de dones que per circumstàncies històriques n'hi havia molt poques en el món literari, però les poques que hi eren eren molt significatives. Gent com la Montserrat Roig, per entendre'ns, la Maria Aurèlia Camany, que és que va ser la consellera, la ministra, la regidora de Cultura del govern primer socialista. És a dir, sí que hi eren, però clar, això ho hem aixecat com a lectors tota la comunitat actual en aquests moments. Ara, per exemple, deixa'm dir-te una cosa molt bastant curiosa. Quan amb el Pep Sala Vall d'Aude vam fer el llibre de les darreres tendències de la poesia catalana, que ho vam llegir-ho tot, el que preteníem era no tant fer una antologia d'individualitats o de gèneres, etc., sinó que ensenyàvem l'arc, que anava des del realisme fins al signe. I aquí passava tot, el retoricisme, etc. És l'arc, diguem-ne, l'arc iris, per entendre'ns. En aquell llibre de dones, segurament, hi deu haver-hi uns 50 i llargs poetes, i de dones n'hi deuen haver-hi 4, era molt poc, sí? Però no pas perquè no ho haguéssim llegit. I en canvi ara, quan hem fet 50 anys més tard la revisió d'aquest llibre en temps de present, el nombre de poeteses és superior al dels homes, poetes homes. Amb això vol dir que durant aquest període de temps que hem viscut, una part de la revolta cultural s'ha reeixit.
Hauríem de deixar-ho aquí perquè és l'hora de... tenim que fer una altra presentació en aquests moments.
Qui
vulgui venir està convidat. I jo us volia agrair moltíssim la seva presència, la vostra presència. I potser farem encara algun altre acte dels 25 anys de la càtedra, però ja serà de cara al curs que ve, perquè ara ja tenim l'estiu, com podeu veure, al damunt. I res més, que moltíssimes gràcies per haver vingut. Gràcies.
Molt bé, molt bé.